Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ahir dijous 28 de maig es va commemorar el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, una data per a la mobilització i la reivindicació. Cada any es reclama fer públic l'estat de la salut de les dones, les seves demandes i el compromís de les administracions per afavorir-la. Enguany s'ha volgut reivindicar una atenció integral i específica per a les dones en què es tingui en compte una perspectiva de gènere. El manifest de 2009 de la xarxa de salut de les dones llatinoamericanes i del Carib porta per títol La salut i els drets sexuals i els drets reproductius són drets humans i de ciutadania, que l'Estat els garanteixi i els promogui. A Ripollet, en el marc d'aquest Dia Internacional, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat un extens programa d'activitats del qual parlarem a l'info d'avui. Repassem abans la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Ahir es va celebrar el ple ordinari del mes de maig.
A l'info d'avui farem un resum dels acords presos durant la sessió.
La Creu Roja organitza un taller sobre l'Alzheimer.
Està adreçat a familiars, professionals, cuidadors o persones que tinguin una especial sensibilitat amb aquesta malaltia.
El programa Espai Vital guanya el Premi de Comunicació Rosalia Rovira de la Diputació de Barcelona.
És per això que l'alcalde de Ripollet va rebre els integrants de l'equip per donar-los l'enhorabona.
La setmana vinent s'obren les sales d'estudi nocturn.
Seran, com sempre, a la Biblioteca Municipal per als estudiants que preparen la selectivitat o els exàmens universitaris d'estiu.
Convocat el primer certamen de grups musicals de Ripollet.
El guanyador del concurs podrà fer de taloner del grup convidat a la festa major d'enguany.
I avui a l'entrevista parlarem d'humor gràfic.
Ho farem amb el ripolletenc Aleix Saló, que aquest cap de setmana presenta el seu primer còmic al Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
Esteu escoltant Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de maig. L'ordre del dia va comptar amb dos punts destacats i la presentació de dues mocions.
El primer punt va consistir en una modificació de crèdits. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, explicava al ple en què corresponia la primera.
El primer correspon a la corporació, és de 186.827,42 euros. En aquest expedient de modificacions de crèdits el que es fa és donar subvencions a les AMBAs que organitzen el tema del casal d'estiu. Es fa una transferència entre partides per adequar-nos a la llei de subvencions. Es fa una aportació al Pla Jove. S'inclou una aportació de particulars per a les obres de reparació de l'aparcament del Molí. I s'inclou una subvenció, una aportació de la Diputació de 62.461 euros que va destinada íntegrament al programa d'urgència social.
La segona, d'uns 62.500 euros, correspon al Patronat Municipal de Cultura en relació a la Festa Major. Víctor Diéguez, del Partit Popular, que va tornar a manifestar el seu descontent per haver debutat tots els canvis en un mateix punt, va recolzar el punt, tot i que va manifestar no compartir les modificacions que afectaven a la regidoria de joventut.
Des de nuestro punto de vista, en un momento de crisis, no es precisamente una prioridad desde el Partido Popular dedicar el dinero a fiestas, pero sí que consideramos que es muy negativa la manera en que parte de ese dinero se ha decidido, la mecánica que se ha decidido del destino que el Ayuntamiento da a la fiesta mayor, la parte que corresponde precisamente al tema de juventud, pues bueno, no ha pasado por ninguna comisión con un órgano suficientemente representativo, equiparable al dinero público que representa precisamente el mantenimiento de esta fiesta que tiene un orinal como logo.
El compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir, justificava el seu vot criticant l'aportació que ha fet la Diputació de Barcelona per ajudes socials.
Aquests diners de la Diputació venen una miqueta a intentar disminuir el dèficit, un dèficit que ja vam denunciar al nostre grup al debat dels pressupostos en matèria social. Recordem que les partides a les que l'equip de govern ha publicitat que ara anirà destinada a aquesta subvenció van sofrir retallades en el pressupost actual, retallades que van anar destinades a pressupostar una llei de dependència feta i legislada sense pressupost.
El següent punt va consistir en l'aprovació provisional del text refós del Pla de Millora Urbana que afecta els carrers de Verge de Montserrat, Sant Francesc i Sant Sebastià. PSC, CiU i PP van votar a favor i el compromís s'hi va abstenir.
A l'apartat de mocions se'n van presentar dues. La primera, proposta del PP, demanava la creació d'un menjador social. Escoltem a Pere Calviño, regidor del Partit Popular.
Aquesta crisi, doncs el que fa una persona aturada, doncs fa que tingui problemes d'arribar a final de mes, i des d'aquesta situació real de dia d'avui, no només de Ripollet sinó de molts municipis de Catalunya, doncs el que el Partit Popular el que posa a consideració del ple és el següent punt: sol·licitar a l'equip de govern la creació i posada en marxa a la major brevetat possible d'un menjador social en Ripollet. que ajudi a les famílies més dèbils econòmicament davant d'aquesta situació de crisi econòmica.
Maria Lladó, regidora de Serveis Socials, va justificar el vot en contra del PSC al text amb una extensa explicació de tots els serveis que s'estan oferint i va assegurar que cap família del municipi es queda sense aliments. Després de les rèpliques populars, l'alcalde de Ripollet va tornar a aclarir el vot en contra dels socialistes.
El que vostè planteja entra en contradicció amb el criteri de serveis socials que té aquest govern. Li serveix? Nosaltres no estem per la beneficència. Nosaltres no volem la imatge de que vagi ningú allà amb la fiambrera i algú ficar-li les llenties. Que quedi ben clar. I en el fons és això el que vosaltres esteu plantejant. Nosaltres estem per ajudar la gent. A ajudar tot aquell que necessiti. I si vostè, com a regidor, coneix una persona que passa gana en aquest poble, la seva obligació és ajudar-li a que vingui a serveis socials.
El text es va rebutjar amb els vots en contra de PSC i Convergència i Unió i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
La segona moció, que es va presentar i aprovar de forma unànime per tots els grups municipals, va expressar el posicionament a favor de l'Ajuntament de Ripollet en el projecte de tramvia pel Vallès.
A l'apartat de precs i preguntes, l'alcalde de Ripollet va manifestar un prec al Partit Popular en relació a l'article d'opinió aparegut a l'edició del mes de juny del butlletí municipal.
Avui he llegit l'article del Partit Popular d'aquesta edició i he de dir que és inacceptable que s'utilitzi la mentira i l'engany per fer un article. Per si sol ja queda clar, diguem en quina línia va. Diu, en plena crisis el alcalde se ha reservado más de 5 millones de euros del dinero de todos para hacerse un ayuntamiento nuevo. Això és una mentira. Això és una mentira, perquè en el darrer ple aquest alcalde va dir, i consta en acta que hem aprovat avui, en l'acta consta textualment, diu, que no es farà aquest projecte en aquest mandat. És una mentira que va dirigida a enganyar els ciutadans.
El diumenge 7 de juny se celebraran les eleccions al Parlament Europeu. A Ripollet el cens electoral està compost per 26.097 espanyols i 85 comunitaris que van sol·licitar el dret de vot. El passat dilluns, dia 11 de maig, es va celebrar el ple extraordinari convocat per tal d'efectuar el sorteig dels membres que han d'integrar les taules electorals.
En total s'han escollit 114 titulars i 342 suplents entre presidents i vocals. La jornada electoral a Ripollet comptarà amb 8 col·legis i 38 meses, per tal que tot transcorri amb normalitat i treballaran 42 persones com a representants de l'administració, 8 membres de la brigada municipal i 22 policies locals. Els veïns i veïnes de Ripollet podran fer el seguiment de la jornada electoral en temps real a la web municipal ripollet.cat.
Com és habitual, les diferents formacions polítiques també han començat a fer campanya. Els primers van ser Convergència Democràtica, que van realitzar un acte amb el diputat Oriol Pujol el passat divendres al Centre Cultural.
Pujol va destacar que per a Convergència la prioritat és fer arribar la veu dels municipis a Europa.
Veus si ha d'anar a defensar els interessos de la gent de Ripollet? Directíssimament, i nosaltres prioritàriament anirem a defensar els interessos de la gent de Ripollet, que si això ho acaba sumant amb els interessos de la diferent gent, té a veure amb això, no? Amb els temes econòmics, els temes culturals, els temes d'infraestructures. Que quedi molt clar, les opcions que es puguin prendre a nivell europeu, per exemple, al voltant de grans eixos ferroviaris, grans eixos de comunicació, si no hi som nosaltres defensant els nostres eixos, si no hi som nosaltres defensant els nostres interessos, ningú el defensarà per nosaltres.
Xavier Peñarando, regidor de Convergència a l'Ajuntament de Ripollet, espera que la participació sigui més nombrosa que la convocatòria del 2004 i insistia en la importància de les decisions que es prenen a nivell europeu.
Sinó en una campanya en positiu i com sempre, no, com és el segell, jo crec, de Convergència, de Convergència i Unió, el de buscar i treballar d'una forma seriosa. No? Aquesta serà el nostre repte i jo crec que en definitiva és important també que fem arribar a la ciutadania que a Europa es decideix moltes de les lleis que ens regulen i a Europa es decideix molt de la infraestructura, en definitiva es decideix també molt de com estructurarem el nostre país a nivell de la xarxa bàsica i a nivell d'infraestructures bàsiques per tot.
D'altra banda, les darreres setmanes s'ha constituït a Ripollet la secció local de Unión, Progreso i Democràcia, liderat a nivell nacional per Rosa Díez i a nivell local per Amadora Martínez i Josep Gavarra.
Amadora Martínez, coordinadora d'UPyD a Ripollet, ens explica el perquè de la seva aparició a la vida política.
Ja fa uns mesos i va ser perquè veiem que la població, en concret Ripollet, que és el que més visquem perquè visquem aquí, necessitava una resposta a política. que avui dia no s'està dant perquè els polítics no s'estan implicant en tot el que està passant. És que n'hi ha molta gent que ja no l'apuntaven, aviam si per què no, no penseu en aquest partit, en UPyD, perquè crec que s'ha de donar una resposta, és progressista, democràtic, cosa que molts partits majoritaris em sembla que s'han oblidat una mica.
Tot i que la seva aparició ha coincidit amb les eleccions europees, Josep Gavarra, portaveu d'UPyD a Ripollet, ha declarat que la seva activitat de moment serà molt petita.
Home, l'activitat del partit a Ripollet ara serà minsa perquè, com tu molt bé apuntaves, doncs fa molt poquetes setmanes que han començat a funcionar i la infraestructura a nivell local encara és molt petita, no? Però bé, hem començat, que és lo important, i passat les eleccions europees, la nostra missió principal, ja ho vam anunciar amb un comunicat a la premsa, serà doncs constituir el comitè executiu local del partit i començar-nos a implantar.
D'altra banda, Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, que concorre per primera vegada a unes eleccions europees, també ha tingut presència a Ripollet aquesta setmana.
Dimecres passat, José Manuel Villegas, número 2 de la llista pel Parlament Europeu, va estar repartint informació electoral per mercat setmanal amb d'altres militants del seu partit. Villegas va declarar als micròfons de Ripollet Ràdio que volen que els ciutadans se sentin al centre d'Europa.
Pero estamos con mucha ilusión de dar un discurso nuevo, fresco, que llegue a la gente y que pueda hacer que la gente se vuelva a ilusionar un poco con el proyecto europeo, que yo creo que se está haciendo de espaldas al ciudadano y eso se está notando. Los ciudadanos no muestran ningún interés por Europa porque se está construyendo una Europa de espaldas a ellos. Nosotros proponemos que eso cambie y que sea una construcción europea en la que el ciudadano sea el centro de esa construcción.
Avui divendres al Centre Cultural a les 7 de la tarda el Partit Socialista realitzarà un acte amb la diputada Montserrat Tura. El proper dimarts a les 8 la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, Anna Simó, intervindrà en un acte de campanya organitzat al Centre Cultural.
Aquest dissabte tindrà lloc a Badia del Vallès una nova jornada de debat i reflexió de les candidatures alternatives del Vallès. El tema de la gestió dels residus municipals tornarà a ocupar l'atenció dels participants. La jornada comptarà amb el suport i assessorament d'experts en el tema dels residus i de membres d'entitats ecologistes i tindrà lloc al CEIP La Jota de Badia del Vallès.
D'altra banda, el COP Compromís per Ripollet ha enviat una nota de premsa segons la qual el grup municipal ha tingut accés a documentació de l'entitat metropolitana de tractament de residus on es preveu l'ampliació de l'Ecoparc 2 amb una planta de selecció d'envasos d'una capacitat de 25.000 tones l'any. Eduardo Jiménez, regidor del COP Compromís per Ripollet, s'ha mostrat contrari a aquesta ampliació i explicava els seus motius als micròfons de l'Info.
La construcción del ecopar, aparte de las molestias que podía causar y que estaba cocinando los vecinos, perjudicaba, hacía un daño en el corredor verde. Lógicamente, si vamos estrechando, porque además es una parte muy débil, es una parte donde se estrecha, ¿no? Y si vamos aumentando, vamos construyendo más, pues evidentemente debilitaremos más y que al final conseguiremos pues que el corredor desaparezca.
Per Jiménez, aquest sistema de gestió de residus no està funcionant.
Ahora se está viendo realmente lo que son, ¿no? Son plantas de transferencia de residuos, son plantas que no resuelven el problema en la gestión de los residuos y está claro, está evidentemente, porque ya la entidad metropolitana presenta un plan con una nueva incineradora para 400.000 toneladas, ¿no? Para valorizar lo que ellos llaman valorizar, ¿no? Es quemar las balas que salen de los ecopars.
El passat 7 de maig es va celebrar l'acte de lliurament dels diplomes corresponents al curs de coneixement de l'entorn amb l'assistència de la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, i representants de l'entitat Creu Roja. Aquest curs s'impulsa a través de l'àrea d'immigració de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i es porta a terme les dependències de la Creu Roja.
La voluntat d'aquest curs és la de donar coneixements, informació i eines sobre els recursos locals a la població nouvinguda a Ripollet envers la seva independència en la vida quotidiana. Els temes tractats en aquestes sessions són Ripollet, la ciutat que ens acull, la vida quotidiana, l'assistència sanitària, els serveis de suport a les persones, el sistema educatiu, treball i inserció laboral i marc jurídic i habitatge. El curs és gratuït i la inscripció és oberta durant tot l'any. Al finalitzar el curs es lliuren aquests diplomes d'assistència que es valoren per la tramitació de l'informe d'arrelament social expedit per l'Ajuntament de Ripollet. Qualsevol persona interessada pot trucar al telèfon de contacte al 93 691 61 61 o dirigir-se a les dependències de la Creu Roja a l'Avinguda Creu Roja 25 a Cerdanyola del Vallès.
L'Assemblea Comarcal de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada ha obert el període d'inscripció pel curs Introducció a l'Alzheimer i les Demències, Malaltia, Tractaments i Pacients. Es tracta d'una iniciativa subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, que començarà el proper 22 de juny a les instal·lacions de la Creu Roja, Cerdanyola.
El curs es dirigeix a persones en atur, majors de 25 anys i inscrites al SOC, que es dediquin o es vulguin dedicar professionalment a l'atenció de malalts. També és obert a psicòlegs, cuidadors i totes aquelles persones que per motius personals o familiars estan en contacte amb malalts d'Alzheimer o bé se senten especialment sensibilitzats amb aquesta malaltia. Amb una durada de 85 hores lectives, el curs s'impartirà a partir del 22 de juny, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, a les instal·lacions de l'Assemblea Comarcal a l'Avinguda de la Creu Roja 2529 de Cerdanyola del Vallès. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. També poden demanar més informació a través del telèfon 93 691 61 61.
Unes 65 persones, algunes d'elles de Ripollet, han format recentment el Vallès, un grup d'afectats per una assegurança de cobertura d'interès signada amb Caixa Sabadell. Els demandants, que ja han expressat la seva queixa davant el defensor del client de les caixes catalanes, asseguren que aquesta assegurança està suposant la ruïna de moltes famílies. Per parlar d'aquest tema, comptem a l'altra banda del telèfon amb Francisco Gonzalvo, un dels afectats veí de Ripollet. Francisco, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què assegureu que aquest producte bancari ha estat un frau?
Bueno, pues, a veure, ho assegurem perquè ho estem patint. O sigui, bé, quan vam signar el contracte aquest, és un seguro, pues, nosaltres, a veure, no és un seguro, nosaltres li diem seguro perquè ens el van vendre com un seguro. O sigui, és un, ens ho van proposar la Caixa de Sabadell en el seu moment, quan els seguros, o sigui, quan els interessos de l'Euribor estava en pujada, aleshores, pues, el que ens van, bueno, ens van posar aquest producte, que era gratuït, i llavors ens van trucar i ens van dir que, bueno, que aquest producte s'aniria bé perquè ens asseguraria i ens cobriria les possibles pujades de l'Euribor. Aleshores, bueno, pues allò de que, claro, quan tu vas amb el banc, parles amb el teu director o parles amb el teu empleat, t'asseguro que això és un bon producte, i el tema, pues clar, tu no estàs per les feines de seguros i tal, ho deixes amb les seves mans. Llavors fan signar un contracte que, bueno, que en el seu dia suposo que deuria ser molt bon producte, però que ens està costant la ruïna, perquè resulta que, bueno, com no ens van donar molta informació, mentre l'Euribor ha estat amunt, ha anat pujant, pues bueno, en el meu cas, per exemple, pues a mi no m'han pagat mai un duro, o sigui, ens van posar un techo del 5 i pico, i bueno, i mai m'han pagat un duro. Ells, per descomptat, ja es tenien les esquenes ben guardades, perquè si pujava més del 6 no pagaven ni un duro més, és només que et pagaven si l'Euribor passava del 5 al 6%. Si baixava del 3%, pues llavors et fan pagar a tu. Però, claro, jo només us diré, en el meu cas, pues la petita diferència que hi ha. Des del juny de l'any passat fins ara, a mi no m'han pagat un duro. Ha vingut el primer, a la que ha baixat l'Euribor, ha vingut el primer rebut d'aquest any, i m'han cobrat 1.900 euros. Aleshores, clar, això és una quantitat ja desbordant, no? Dius, hòstia, amb què esteu jugant aquí? O sigui, em regaleu un seguro, per què? Per arruïnar-me la vida. O sigui, nosaltres el que volíem era el contrari, cobrir-se les espaldes amb les esquenes, amb les pujades dels seguros, i ser conservadors. I llavors, en els moments difícils, vols fer això i el que t'estan fent és arruïnant.
Perquè, Francisco, aquest rebut del que parles és a banda de la teva hipoteca?
És, bueno, va lligat a les hipoteques, sí.
Et van cobrant uns rebuts per cobrir les despeses que ells tenen per la baixada d'interessos.
Sí, efectivament, encara que jo no tinc les hipoteques amb ells, jo tinc les hipoteques amb uns altres bancs, i ells m'han fet m'han volgut cobrir les pujades d'interès d'ells, però bueno, el que ens està fent a mi i a tots, o sigui, és bestial. És que ara arriba el segon pago del mes de juny, que els hi vaig dir que, bueno, com ho arreglarien això, m'han dit que, clar, això se'ls hi ha anat de les mans, que ho estan intentant arreglar, però és que ja t'arriba el segon pago. Però és que et diuen, segundo pago, han baixat més els interessos, el segon pago et ve ja quasi de 4.000 euros. No ho entenc, no ho entenc. Mm-hmm. Vols cancel·lar aquest contracte i resulta que diuen que no es pot cancel·lar, però bueno, però on ens heu ficat? No es pot cancel·lar, que val 40.000 euros cancel·lar aquest contracte. Vamos, això és una enganyifa, però superbestial.
Saps si hi ha molts casos a Ripollet?
Hem fet una carta per anar, perquè esclar, suposo que com jo hi haurà molts afectats, el que passa és que no saben on dirigir-se, i per això hem fet aquesta crida. Des d'aquí jo de moment ara a Ripollet coneixo doncs, 3 casos. Hem fet aquesta crida perquè sabem, a través d'internet ens hem connectat i som ja un grup de 65 persones de tot de lo que és tot Catalunya, tot Barcelona, i a més de Caixa Sabadell hi ha, bueno, tots els, hi ha Banc Inter, hi ha Banc de Santander, Banc Popular, en fi, això aquí han fet una escampada de seguros que, bueno, que l'únic que t'ofereixen és dir, bueno, pues mira, pues ara t'ofrezco un préstamo para que pagues este seguro. Dir, vale, de conya. A més que esteu robant per una banda, a més un préstec per guanyar més diners.
Perquè la vostra petició ara que és la cancel·lació.
Claro, per supuesto, per descomptat, a la que ha vingut ja aquests rebuts que són impagables, perquè això no podem suportar, pagos trimestrals de 1.900 euros, ara ve un pago trimestral, ara un altre pago de 4.000 euros, això no pot suportar ningú, home, i que em diguin que cancel·lar 40.000 euros, és que no entenem res, llavors, pues bueno, estem intentant a veure com ho podem solucionar aquest tema, estem buscant advocats i a veure.
Mm-hmm. Què cal fer per posar-se en contacte amb aquest grup d'afectats?
Pues per posar-se en contacte amb aquest grup d'afectats és trucar al telèfon 651-680-243 o entrar a la pàgina d'internet noclip.es.
Noclip.es. De tota manera, també recordem que la pàgina web de l'Ajuntament també tenen a la seva disposició aquesta notícia amb aquest telèfon per si el volen consultar. Nosaltres només agrair-te, Francisco Gonzalvo, un dels afectats, veí de Ripollet, d'aquest producte bancari que us està causant, com tu bé deies, la ruïna a molts d'aquests clients, que anim i que moltes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres per haver publicat aquesta notícia.
Bona tarda.
Gràcies, adeu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va rebre personalment a l'alcaldia aquest dijous els membres del programa de Ripollet Ràdio Espai Vital. Parralejo es va transmetre la seva felicitació pel Premi Rosalia Rovira, obtingut el passat 23 de maig als Premis de la Comunicació 2009, organitzats per la Diputació de Barcelona.
Xavier Casas, Teresa Diviu i Alfredo Cano, membres del programa, acompanyats per Toni Miralles, gerent del Patronat Municipal de Comunicació, i el regidor de Comunicació, Alberto Castro, van esmorzar amb l'alcalde a la sala de govern, on Parralejo va manifestar la seva satisfacció i orgull pel premi.
En primer lloc, moltíssima satisfacció. Són els moments gratificants de ser alcalde d'un poble que té gent amb capacitat per fer un programa de ràdio que hagi merescut el primer premi de la Diputació de Barcelona al millor programa de ràdio de les ràdios locals de municipis de més de 15.000 habitants. Per tant, és un orgull, i el que s'ha de fer el primer, lògicament, és felicitar pues, a totes les persones que fan possible que aquest programa de ràdio que es produeix a Ripollet es pugui escoltar no solament a Ripollet, sinó a 4 municipis més.
Xavier Casas, director del programa, va assegurar que aquest és un premi molt esperat i desitjat.
Il·lusió, moltes ganes de tenir aquest premi. Ja portem anys presentant-nos als premis de comunicació local. I clar, el fet de compartir-ho amb la Teresa Diviu i amb el xiquitín, amb l'Alfredo Ángel Cano, encara a mi em planava molt més. Més per ells que per mi. Però bé, satisfacció i força per tirar endavant més anys amb l'Espai Vital.
Espai Vital s'emet a les emissores de Ripollet, Cerdanyola, Barberà, Santa Perpètua i Montcada.
Ahir dijous es va presentar la programació del cicle Dones i Salut, realitzat per les regidories de Polítiques d'Igualtat i Salut Pública amb la col·laboració de Joventut i el Patronat Municipal d'Esports. Aquest cicle es realitza amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Salut de les Dones i consta de diverses activitats, tallers i jornades que ara mateix comentarem amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies per la vostra trucada.
Moltes gràcies. Explica'ns una miqueta com neix la idea de realitzar aquest cicle.
Bueno, doncs la veritat és que és la primera vegada que es fa al municipi i, bueno, una miqueta impulsats també pel suport que ens han donat des de la Diputació de Barcelona i bueno, comptant amb les entitats del municipi, entre les regidories de polítiques d'igualtat i salut, doncs vam pensar que podia ser una bona oportunitat, no? Pues, bueno, això, doncs, per parlar del que és la salut de les dones i fer-ho coincidir, doncs, amb la celebració del Dia de la Salut i les Dones.
Mm-hmm. Aquest cicle és una mostra de que el treball transversal permet fer moltes coses, no?
Sí, la veritat és que, bueno, això sempre ho diem, no? Quan presentem alguna iniciativa de l'Ajuntament que compta amb el suport de més d'una regidoria, sempre comentem que, clar, això facilita molt més poder organitzar events de qualitat, perquè pots comptar amb més recursos, amb més persones involucrades, i clar, sempre es pot fer una miqueta més amb cara i ulls. I, bueno, és una mostra que entre els departaments de l'Ajuntament, doncs, bueno, col·laborem entre nosaltres i intentem fer, doncs, el millor que podem.
Amb aquestes activitats, des de quines òptiques s'ha intentat mirar el tema de la salut de les dones?
Doncs mira, el tríptic del programa ho diu molt clar. Moltes vegades som les dones les que estem a càrrec, doncs, de, bueno, a altres persones de l'àmbit familiar, els nens, els avis, la mateixa parella, i ens oblidem una miqueta, no, de nosaltres mateixes. Aleshores, en el conjunt d'activitats hem volgut tractar temes, doncs, bueno, com per exemple les medicines alternatives. Hi ha un taller sobre fitoteràpia o l'expressió corporal, que també pot afavorir molt la salut de les dones, amb un taller de tai chi. Parlem també, doncs, de nutrició. La nutrició de les dones, doncs, és molt important, sobretot a etapes com, per exemple, quan s'arriba a la menopàusia, on hi ha problemes d'osteoporosi. Tot això, doncs, bueno, amb una alimentació bona i amb cura, doncs, bueno, es pot pal·liar. Tractem temes com la gestació, també un període molt important a la vida de les dones. Vull dir, hem intentat tocar una miqueta les àrees, doncs, bueno, on la salut de les dones té una repercussió important, i sobretot, doncs, aportant noves tècniques, noves idees, com és, per exemple, la medicina alternativa.
Mm-hmm. La primera activitat va tenir lloc el passat 26 de maig. Quina valoració en feu?
La veritat és que va ser un èxit, i ho puc dir tal qual, perquè, bueno, és un taller, és el taller de nutrició, que va començar el dimarts, com tu comentaves, i és un taller que es fa 3 dies. Es fa el dia 26, el dia 2 i el dia 9 de juny. O sigui que és un taller que tindrà continuïtat, i és un taller al que s'havia de fer una inscripció prèvia, com a d'altres que surten al programa. Bueno, doncs vam tenir overbooking, és a dir, a part de la gent que havia fet la inscripció prèvia, va venir gent que no l'havia feta, però que estava interessada en seguir el taller, i, bueno, vam acceptar, no, doncs, que hi poguéssim participar. I la veritat és que vam estar molt contentes. A més, va ser, doncs, molt dinàmic, i va participar molt la gent, vull dir que un èxit.
Mm-hmm. Tot i que la programació està orientada als temes que fan referència a la salut de les dones, suposem que els actes són oberts, no, a tothom?
I tant, sí, els actes no són tancats només a la població femenina, al contrari. El coneixement de temes de salut de les dones i el recolzament del sector masculí és vital per poder millorar, no, la nostra salut, sentir-nos recolzades, tenir, doncs, bueno, aquesta mà del costat, no, amb la qual, doncs, pots comptar, i fins i tot en temes de salut. És molt important, i, bueno, des d'aquí jo vull dir que cap problema, que qualsevol home que vulgui venir o no, i que vulgui venir als tallers o a les xerrades, té les portes obertes, no és un tema exclusiu per dones.
Mm-hmm. Com tu bé comentaves, les activitats, moltes d'elles requereixen inscripció prèvia, i és, sí, important fer-la on s'ha de realitzar?
Sí, doncs han de fer-ho mitjançant la regidoria de polítiques d'igualtat, o bé trucant directament a l'oficina de polítiques d'igualtat, o enviant un correu, també un correu electrònic, que podran trobar totes les dades, tant el DITIC com els cartells que s'han editat.
Mm-hmm. Recordem també, doncs, que aquest programa el poden consultar a través de la web municipal ripollet.cat. Nosaltres només agrair-li la seva presència, o la seva intervenció en aquest info, a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i bon cap de setmana.
Igualment.
Esteu escoltant Info.
El certamen de teatre infantil on participen els alumnes d'arts escèniques del programa Duart va cloure el passat 26 de maig amb un acte organitzat pel Patronat Municipal de Cultura al Teatre Auditori. Aquest certamen, que va començar el passat 18 de maig, ha comptat amb l'actuació de més d'un centenar de nens i nenes de 9 centres educatius de la nostra població.
A l'acte van participar unes 200 persones, entre pares, mares i familiars dels alumnes. La clausura la van obrir les 3 monitores d'arts escèniques de la Duart, amb 2 representacions teatrals humorístiques, i posteriorment van donar pas als parlaments del regidor de Cultura, Ferran Tornel·li, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Riera. Finalment, els nens i nenes van pujar a l'escenari per grups on van recollir els diplomes de participació. Tornel va destacar durant el discurs de clausura que l'Eduard ha estat un projecte fruit del treball conjunt, no només de les diferents regidories, sinó de la bona entesa amb les AMPA i els equips directius de les escoles. Les escoles participants han estat el FEIP Enric Tatxer, Francesc Escursell, Anselm Clavé, Gassó i Vidal, Tiana de la Riba, Josep Maria Ginesta, Sant Joan de la Creu i el Martinet.
El passat dimecres, una trentena de pares i mares van assistir al sorteig de places per a les llars d'infants municipals que va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet. Els llistats definitius dels nens i nenes admesos es publicaran el proper 2 de juny.
Per aquest nou curs s'han preinscrit un total de 259 alumnes a les dues llars d'infants per ocupar una vuitantena de places. En el cas de la Rodeta del Molí han estat 54 nens i nenes nascuts el 2007, 43 el 2008 i 13 nascuts el 2009. Per a la Verema han sol·licitat places 70 alumnes nascuts el 2007, 64 al 2008 i 15 al 2009.
A partir del proper dimarts es tornen a posar en marxa les sales d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. Aquest servei funcionarà fins al 5 de juliol amb l'objectiu de donar resposta a la demanda d'un espai per estudiar de cara als exàmens de selectivitat i al període universitari d'estiu.
L'horari de la sala serà de 9 del vespre a 1 de la matinada en dies laborables i de 7 a 1 en festius i caps de setmana. El servei impulsat per la Regidoria de Joventut compta amb la col·laboració del Patronat de Cultura a través de la Biblioteca i de la Policia Local. L'any passat més de 700 estudiants van fer servir aquest servei durant aquest període estiuenc. La majoria eren joves dels instituts locals que preparen els exàmens de selectivitat i joves estudiants de la Universitat Autònoma i de la Universitat de Barcelona. Per accedir-hi només cal presentar el carnet d'estudiant.
Les regidories de Relacions Institucionals i Comunicació i de Joventut han presentat les bases del primer certamen musical per a grups locals de Ripollet. L'objectiu d'aquesta activitat és la promoció de grups de música novells del municipi i està encabida dins les activitats de la programació de la Festa de la Llibreta 2009, que tindrà lloc els dies 28, 29, 30 i 31 d'agost.
Ferran Tornel, regidor de Cultura i Joventut, ens explica amb quin objectiu han convocat el certamen.
I que es pugui grups de Ripollet, vale, amb les bases, com estan ben indicat, puguin tocar, per exemple, si hi ha d'any, bé, Mago de Oz, doncs hi haurà un que tocarà abans que Mago de Oz. I això és molt important. Mago de Oz, aquest any, i que ve aquí, aquí sigui, però nosaltres creiem que és un afegit important. I, a més, valorant, sempre s'ha fet de manera gratuïta, però aquest any a tots els que guanyin, diguem, els quatre que siguin elegits per la comissió, que també està estipulat a les bases, que estaran penjades a la web, etc., hi haurà 300 euros per cada grup. Per què no? Perquè nosaltres creiem, no som professionals, però també tenen unes despeses i també és un al·licient més perquè puguin venir.
Podran participar en aquest certamen els joves de 16 a 29 anys en formacions musicals amb membres majoritàriament de Ripollet. La presentació de maquetes serà al registre de l'Ajuntament fins al proper 20 de juny. El grup seleccionat en primer lloc serà l'encarregat de tocar com a taloners del grup de dissabte de la Festa de la Gibralleta. Els altres tres grups seran els encarregats de la realització d'un concert el diumenge 30 d'agost a l'escenari habilitat al Parc dels Pinatons. Tots els grups seleccionats comptaran amb un premi en metàl·lic de 300 euros. Les bases es poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
Avui divendres se celebra una nova sessió de les Nits de Música, en aquesta ocasió dedicada a la guitarra.
Àngel Esteve, responsable d'aquesta activitat organitzada per l'Associació d'Espectadors, ens explica en què consistirà.
Bueno, la Nits de Música la va a hacer la professora de guitarra del Centre Cultural de aquí de Ripollet i los alumnos. O sea que contarán la historia de la guitarra, veremos cómo se hace una guitarra, la guitarra a través de todos los tiempos y al final tocarán ellos cuatro piezas, pero verán y oirán piezas de Vivaldi, piezas de Bach y habrá música de rock, guitarra rock, Paco de Lucía, flamenca, recordaremos a Albéniz, que estamos en el 100 años de aniversario de su muerte.
L'acte és totalment gratuït i començarà a les 8 del vespre al Centre Cultural. La darrera sessió d'aquesta temporada serà el proper 19 de juny, dedicada als germans Claret, a més de fer un repàs de les millors peces de la història de la música.
Ahir van començar els actes de la 38a Romeria del Rocío a Catalunya. La primera de les trobades va consistir en el trasllat de la Verge a l'ermita del recinte del Rocío instal·lat a Montcada i Reixac.
Demà dissabte, a partir de les 9 de la nit, es realitzarà la recepció i presentació de les germandats a la Verge del Rocío. Diumenge a les 11 del matí realitzarà una missa i a les 12 de la nit se celebrarà el Santo Rosario de l'Aurora, on es resa i canta a la Verge. Per últim, dilluns a les 8 del matí tindrà lloc la missa de l'alba i posteriorment la sortida en processó.
Esteu escoltant Info.
Fem ara un repàs dels actes previstos per aquest cap de setmana. Avui divendres a les 6 de la tarda, cinema al Centre Cultural amb la pel·lícula Mar Adentro. L'activitat està inclosa en els actes de la gent activa. A les 8 del vespre, l'Associació d'Espectadors celebra una nova sessió de les Nits de Música. Aquesta ocasió amb la participació de la professora i els alumnes del curs de guitarra del Centre Cultural. Dissabte a les 6 de la tarda, a la Torre de Can Mingrat, el Club de Petanca, si no fos, celebra la seva festa d'aniversari. I a les 11 de la nit balla al Pavelló Joan Creus amb música en directe. Finalment, diumenge, a 6:45 del vespre, al pati del Centre Cultural, la Penya Flamenca La Macarena organitza un festival de dansa flamenc i hip-hop. L'activitat està inclosa a l'estiu al carrer.
Info, els divendres d'una a dues, a Ripollet Ràdio.
Passem a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem amb futbol, l'última oportunitat pel Ripollet.
Aquesta jornada, més que un partit de futbol, es pot dir que seria una partida de billar, que el guanyador, que és el que fa més carambola, no? I dic això perquè hauria de passar que el club de futbol Ripollet quedés en el tercer lloc i pogués pujar a la primera catalana per allò dels ascensos compensats. Podríem dir que el títol de Lliga i la segona plaça se la disputen tres equips, el Rubí, 63 punts, la Gramenet 62 i el Vilassar d'Alt 61. El Ripollet amb 58 només pot aspirar al tercer lloc, i tot i guanyant el camp del Vilassar, que aquest guanyant el Ripollet i perdent el Rubí, i la Gramenet podria ser el campió. Els homes de Jordi Muñoz a la primera volta van perdre contra el Vilassar per 1-2. El Ripollet tindrà que guanyar per més de 2 gols de diferència per superar el seu rival i esperar totes aquestes caramboles. La partida de billar començarà el diumenge a les 12 del migdia.
Passem a l'hoquei, la Lliga continua pel Ripollet.
La lliga de hockey és la que sempre acaba més tard de les altres lligues, i no és perquè sigui més equips dels altres, sinó que està mal classificada i denunciada pels propis equips, que resten 4 jornades per acabar la competició. Per al Ripollet li queden 3 jornades de joc, una a descans i una en contra, que tenen que jugar a la pista de la Salle Boranova, que es va ajornar per motiu de la pluja. Aquest any no serà el cas del Ripollet, però al mes de juliol començaran les fases d'ascens a la primera catalana. Els jugadors del Ripollet la temporada passada, per aquest motiu, van abandonar a la fase a l'última jornada de la promoció. Aquest any no serà ni es donarà el cas.
I acabem amb bàsquet. El Ripollet finalment manté la categoria.
El club bàsquet Ripollet estarà una temporada més a la primera categoria de la Copa Catalunya. L'equip B ha perdut la segona categoria, però el primer equip va quedar en el lloc número 11. Ha tingut que fer un partit de promoció contra l'equip del Centre Catòlic Hospitalet, que ha quedat al lloc número 14, la grup segon. El primer partit disputat a Ripollet va guanyar per 73-71. I el segon encontre va guanyar la pista de l'Hospitalet 56-71. A l'equip d'Hospitalet perd la categoria i el Ripollet es queda un altre any a la Copa Catalunya.
Nosaltres sempre acabem coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui. Avui no hi ha convidat perquè comencem ja a fer una mica de repàs de temporada.
Avui
no?
Farem, a més del repàs de la temporada, farem un repàs dels 28 esportistes que, diguéssim, tindran el trofeu d'Infosport.
Molt bé, doncs ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, que és llarg.
Que és llarguet, sí.
Esteu escoltant Info.
El ripolletenc Aleix Saló, actualment resident a Barcelona, presentarà aquest cap de setmana el 27è Saló Internacional del Còmic a Montjuïc, el seu primer còmic titulat Fills dels 80, la generació bombolla. Saló, de 26 anys, va començar a publicar les seves tires a la revista Ripollet i actualment compagina els seus estudis d'arquitectura amb la professió d'humorista gràfic. Recentment ha estat el guanyador de la tercera edició del Premi Tira Còmica Més Jove de 2008, publicant les seves il·lustracions a la revista El Jueves i editant el seu primer còmic. L'Aleix Saló finalment no ha pogut ser amb nosaltres avui, però ens acompanya a través del telèfon a l'Info per parlar de la feina d'humorista gràfic i, com no, de la seva obra. Aleix, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parla'ns de Fills dels 80, la generació bombolla. Què trobarem en aquestes 79 pàgines?
A veure, és un còmic molt fàcil de llegir i, bàsicament, és un compendi de gags sobre, bueno, reflexions i situacions en les que m'he trobat jo com a part de la generació aquesta que hem nascut entre l'any 79 i l'any 89. I m'agradava també una mica crear una mica de debat també entre la joventut, que pensessin, no sé, la generació nostra trobo que té algunes coses que la fan especial, a vegades per maca i a vegades per estranya, i m'agradava una mica que hi hagués debat, que trobo que som una generació que ens agrada molt evadir, però a vegades ens costa una mica arribar-nos a preguntar el què, no, de les coses.
Mm-hmm. Quins són els seus personatges?
Pues no hi ha personatges fixes. Del que es tracta és que el lector se senti identificat, i llavors són personatges que van sorgint molt basat en l'estil de la meva vinyeta, de fet. No hi ha protagonistes, és un compendi de gags sobre joventut.
Mm-hmm. Perquè és aquesta generació dels 80 el públic que et vols dirigir?
Sí, però alhora jo penso que és un còmic que pot ser llegit per qualsevol persona entre 15 fins a 35, 40 anys i entendre tot i fins i tot sentir-se també part de la situació, no? I identificar-se amb algunes coses, no? Perquè tampoc som una generació tan diferent de les que han vingut darrere. Amb algunes coses sí, però amb altres no. Llavors, mm-hmm. Qui no té també un nebot, qui no té un cosí, no? Que té ara entre 20 i 30 anys, vull dir...
Estem parlant d'un còmic, com tu bé deies, que parteixes de la teva pròpia experiència. És important saber riure's d'un mateix per ser humorista gràfic?
Jo crec que sí. A veure, jo penso que és important saber-se riure's d'un mateix per viure la vida, en general, no? Perquè l'humor descarrega mals rotllos, no? I et fa mirar les coses una mica amb més seny, curiosament, no? Encara que sigui contradictori. Llavors, clar, jo no podia defugir de l'humor perquè és el tema amb el que sempre he treballat, tant en vinyeta d'actualitat com quan he fet històries més llargues, i em va semblar que era el millor punt de vista per analitzar, no, el que és sota la generació dels 80, que jo la vaig batejar generació bombolla més que res perquè vaig veure que tots nosaltres en general havíem tingut una infància i una adolescència molt protegida, molt entre coixins, que diuen, no, molt dins d'una bombolla, fins que ben bé va arribar la segona bombolla, que és la bombolla immobiliària, que va esclatar just quan estàvem una mica començant, no?, a sortir de casa i a fer la nostra vida, i em va semblar una paraula prou idònia.
Mm-hmm. Darrere de l'edició d'aquest còmic hi ha el Premi Tira Gràfica del Carnet Jove. És aquesta una bona manera d'obrir-se camí en la teva professió?
A veure, era una via totalment per atzar, vaig provar-la. No la comptava com una cosa imprescindible, perquè quan intentes fer-te via amb una feina d'aquestes creatives has de provar totes les tecles, no? Jo estic molt més basat en el tema de la meva feina en provar d'establir-me en premsa, a poder ser tan digital com de paper, i aquesta via, de fet, va ser una intentona que, mira, em va sortir bé. Llavors em va permetre començar a publicar per contracte amb el Jueves i amb l'altre diari, amb l'ADN, que té un suplement de joventut. I a part, després va haver una segona ronda en la qual els 5 finalistes havien de presentar un projecte del que per nosaltres podria ser un còmic. Aquest projecte, un cop filtrat per l'editorial Glenat, que és qui ho havia d'editar, doncs van triar el meu projecte i va tirar la cosa endavant. Vull dir que ha estat un compendi de sort i també de treball, però bueno, en aquest any han passat moltes coses professionalment, i la veritat és que n'estic molt, molt satisfet.
Uh-huh. El passat dimarts es presenta el còmic a la FNAC El Triangle.
Sí.
Com va anar la presentació?
Molt bé, molt bé. El vam fer allà a la segona planta, entre els llibres, cosa que li donava molt caliu, també feia que gent que estava per allà comprant doncs també s'assumés, no?, una mica, i a part de fer... Jo en dic fer el rotllo, no?, perquè és quan presentes has de fer... És feina, no?, has de tot el teu discurs, les intervencions també del cap de joventut, que també hi era, el cap de Glenat, o l'Horacio Altuna, que és un dibuixant del periòdico. Però a mi em va agradar perquè la gent també va participar, que de fet és el que a mi em feia gràcia, que la gent opinés, la gent, alguns ja se l'havien llegit al còmic, no?, preguntessin coses, i de fet el dir-se era això, no?, vull dir, que el protagonista fos el tema, no tant el còmic o jo, sinó el tema, no?
Mm-hmm. Aquest cap de setmana també et podrem veure, com dèiem al principi, no?, al Saló del Còmic.
Sí, avui a la tarda, a partir de 6:45, estaré a una sessió de firmes col·lectiva que hi ha a l'FNAC, també a Plaça Catalunya, i llavors demà dissabte i diumenge estaré a les tardes a l'estand de Glenat, a dintre del Saló del Còmic, allà a la Fira de Montjuïc, també firmant.
Mm-hmm. Com tu deies, el teu objectiu és dedicar-te una mica a la premsa, però actualment ja podem veure les teves vinyetes a la premsa, oi? On podem veure les teves il·lustracions?
A veure, fins ara he estat col·laborant amb la secció local de Terrassa i Sabadell del diari Avui, amb un diari digital per internet que es diu directe.cat. Faig 3 vinyetes setmanals i, bueno, hi ha col·laboracions esporàdiques també arrel del premi aquest a la revista Medicampus, és una revista que reparteix a les facultats, el jueves, també un cop al mes, tot i que estem entablant conversacions amb el director per continuar amb la col·laboració, i bueno, algun altre mitjà puntual que m'ha sortit, però bueno, la intenció és tampoc cada cop fer més vinyetes, sinó continuar amb el mateix ritme de volum, però intentant arribar a un públic més ampli, amb mitjans que tinguin més repercussió, no?
Suposo que el jueves pot ser el teu trampolí, no?
Jo crec que sí. A veure, no tant un trampolí com la confirmació una mica de que les coses s'han fet bé i de que s'ha de tenir paciència. Pensa que jo porto 10 anys amb aquest tema i pot ser una professió una mica com de conya, no? Sembla que quan dius que treballes fent vinyetes és una professió sèria, però de fet actualment ja n'estic visquent d'això, no pas d'arquitectura, sinó d'això. I el tema del jueves pot consolidar ja no només perquè també et cotitzes més, sinó per la visibilitat que puguis tenir, el contacte amb el món del còmic, de les editorials i tot això. Però són vies que s'han d'anar caminant totes alhora, vull dir, quan no funciona una, proves l'altra, no? Llavors, jo, per exemple, dibuixants del jueves ja n'hi havia que en coneixia, i de fet era un dels meus, dels meus somnis, no? Des de petit de publicar-hi, però quan vas sent més gran i ets més realista, més que la mitificació de les capçaleres, el que valores és una feina consolidada i que et valorin, sobretot, no? Que et valorin.
Perquè quantes coses es poden transmetre amb una sola vinyeta?
Jo penso que tot el que el lector vulgui interpretar-hi. A mi fa gràcia perquè jo he tendit molt a simplificar els textos i els dibuixos de les vinyetes, però no et veiem com els lectors cadascú a vegades em fan lectures que fins i tot són contradictòries. Però penso que d'això es tracta. O sigui, el lector se l'ha de tractar com una persona intel·ligent, com una persona amb criteri que ja sabrà treure les seves pròpies conclusions de la vinyeta. No cal mastegar-li tot el gag, no? I fins i tot a vegades ells ho enriqueixen amb la seva interpretació.
Perquè la veritat és que tu tens un estil que hagi vist segur els teus dibuixos molt minimalista, podríem dir, no? Un estil particular. Sí. Quins són els teus referents?
A veure, jo sempre dic que sóc molt seguidor de Calpurnio. Calpurnio és un dibuixant de Barcelona que feia una vinyeta del El Bueno de Cutlas al 20 minutos. Em m'agrada molt també Keith Haring, que no és dibuixant de còmic, però era un artista del graffiti molt, molt, molt reconegut dels anys 80 allà a Nova York. També feia un estil molt visual, tot i que no utilitza el guió. I, bueno, a part, tinc altres autors que segueixo com a lector, però potser no m'han influït tant, no? Però m'agrada el joc dels colors, no el preocupar-me tant amb els acabats, i sobretot dibuixar el just i necessari. És a dir, no s'ha de dibuixar mai de menys, però tampoc de més, perquè a vegades donant massa informació al lector, és a dir, una cadira que no ha de ser-hi, un decorat que fa nosa o que distreu, vull dir, trobo que no són necessaris. I fins i tot et diré que és una arma per poder publicar també en més llocs. Si tu tens un estil molt elaborat i molt costós de realitzar, llavors costa molt, sobretot al principi, que no et pots anar cotitzant com tu voldries, costa molt seguir el ritme de publicacions que has de seguir, no? Llavors també és una forma de sobreviure, no t'ho negaré, vull dir que... Però bueno.
Deies que fa 10 anys que t'hi dediques, en això del dibuix. Com recordes els teus inicis a les publicacions locals, podem dir la revista Ripollet, que vas començar allà dibuixant?
Doncs mira, jo et pot dir que la meitat del meu recorregut i de la meva professió l'he fet a la revista Ripollet i n'estic molt, molt satisfet. De fet, la primera vinyeta que vaig publicar el dia de Sant Jordi l'any 2000, ja farà 9 anys, per mi em va ser tanta il·lusió, tanta o potser més, que no pas el còmic que he fet ara. No? El còmic que he fet ara evidentment m'omple, però és un pas més, no?, d'una feina que hi ha hagut. Però aquell primer punt, que és quan t'adones que la teva feina elabora molta gent, el recordo amb molt carinyo. I el recordo amb molt carinyo també tota la gent de la revista. Tu també hi vam poder treballar amb la revista, llavors el caliu, no?, que sí notava també. I aquest contacte sobretot amb el món del periodisme, és a dir, no tant d'arribar i fer la meva feina, no?, sinó també jo, més que del món del còmic, m'agrada veure del món del periodisme, no?, de veure la feina dels periodistes, de com enfoquen l'actualitat, com la saben filtrar, com saben agafar el moll de l'os de la notícia, no?, i transmetre als espectadors. Doncs d'això es tracta. I llavors em vaig aprendre molt, molt a la revista. I vaig estar 8 anys, de fet. Vull dir, em sembla que és encara la publicació amb la que he estat més temps setmanalment i bueno, guardo molt carinyo, el record.
Hem de dir que aquest cap de setmana presentes el teu primer còmic, però no el teu primer llibre.
No. Bueno, de fet,
que molts el tenim ja guardat.
Bueno, de fet, serà el tercer, és a dir, el primer, recordo que tenia jo 19 anys, va coincidir amb els 20 anys de història de l'Associació Ràdio Ripollet, que és l'entitat que publica revista de Ripollet, i van decidir, per la meva sort, pues, per commemorar aquests 20 anys, pues, fer un recopilatori de vinyetes que s'havien publicat. I bueno, va ser també... Bueno, jo estava com en un núvol, me'n recordo, no?, quan vam treure aquell còmic. I a partir de llavors, pues, va haver-hi un segon llibre, que va ser amb l'Eloi Zern, l'encarregat de la Casa Natura d'aquí a Ripollet, també un gran home que està ficat també a mil entitats aquí al poble, i va publicar un conte de bolets que feia molt de temps que li rondava pel cap la idea, i jo li vaig il·lustrar els personatges, no, del conte.
Doncs d'il·lustrar bolets i d'il·lustrar dibuixos a la revista Ripollet ha passat a il·lustrar El Jueves, que déu-n'hi-do, a l'ADN. Hi ha moltes altres publicacions i presentar el seu primer còmic aquest cap de setmana. Aleix Saló, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Sentim molt que no hagis pogut finalment ser amb nosaltres aquí a l'estudi, però tindrem més oportunitats.
Molt bé, una abraçada a tots.
Igualment.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Adéu.
I fins aquí l'info d'avui divendres 29 de maig. Us hem ofert aquest programa. Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema Gràcies, que s'inclou a l'àlbum Persones del Canto del Loco, una cançó dedicada a les dones i a les mares i que escoltem amb motiu del Dia Internacional per la Salut de les Dones celebrat ahir. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Me acuerdo ya hace tiempo cuando un recreo era más que un trofeo, cuando ser el pequeño significaba que eras lo primero en recibir un premio, encontrar al mejor delantero metido en aquel cromo. Tan buscado era tu tesoro y gracias, fue tan bonito por darme tanto cuando era niño. Necesito, lo llevo.